recordem ahir les paraules de Cristina Cifuentes, la delegada del govern espanyol a Madrid, en una entrevista a Radio Nacional d'Espanya.
Personas que están en la plataforma frente a los desahucios han manifestado su apoyo a Bildu, a Sortu y a todos estos grupos que tienen mucho que ver con el entorno de ETA.
Les acusacions són greus. Avui, però, en lloc de veure crítiques a la sortida de Toda Cifuentes, notareu que hi ha determinats diaris que hi ha més pólvora contra la plataforma. Per exemple, La Razón publica una carta que suposadament la plataforma va enviar als diputats del PP on els deia venga a les assemblees, si no, tendremos que acercarnos nosotros. L'ABC, la ONG de Colau, recibe 3,7 millones en subvenciones, el dinero que no irá a los desahucios. Entre el 2003 y el 2011, el Observatorio para los Derechos Económicos y Sociales y Culturales han cobrado del gobierno central, autonómico y local. Ada Colau, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Primera, ja saps si denunciaràs a la delegada del govern a Madrid o no?
Bueno, en principi, o sigui, algun tipus d'acció judicial farem, sí. Jo ho he passat als advocats i realment, o sigui, no és la nostra prioritat ni és la nostra voluntat perquè tenim moltes coses millors a fer. De fet, avui tenim una acció als jutjats per intentar aturar els desnonaments, que és la nostra raó de ser. Però, clar, quan es fan acusacions tan greus, tan difamatòries, que a més no les fa qualsevol, que la fa una representant del govern que banalitza el tema gravíssim del terrorisme, que és una de les pitjors acusacions que es puguin fer segons el Codi Penal vigent, sense tenir cap fet ni cap cosa amb la que recolzar aquestes acusacions tan greus, doncs evidentment alguna cosa hem de fer, perquè és molt, molt greu el que ha fet aquesta senyora i altres dirigents del Partit Popular i alguns mitjans també de comunicació.
Una querella per injúries, per exemple?
Doncs podria ser. Jo no vull dir ara exactament si per què serà, perquè ja ho he passat a advocats i ja es dirà quan s'hagi de dir en tot cas, no? Però algun tipus d'acció judicial, perquè el que no pot ser és que impunement es vagin dient mentides i barbaritats per intentar desviar l'atenció del que realment preocupa la ciutadania, que és el tema dels desnonaments i d'un procediment il·legal que el govern espanyol es nega a canviar.
Aquesta possible demanda seria només per la delegada del govern espanyol o per determinades informacions que surten avui a determinats diaris?
Ja us dic, que, o sigui, que això ho ha passat advocats. Aleshores, o sigui, evidentment, la meva protesta ferma va contra totes aquestes porqueries, perquè no se li pot dir d'una altra manera que porqueria, intent de criminalització, però a més molt barroer, molt ridícul, no? Vull dir, si no fos perquè les acusacions són tan greus amb el tema del terrorisme, la resta és absolutament ridícul, no? Les mentides també aquestes de l'ABC, vull dir, primer jo no tinc cap ONG, jo treballo amb una entitat sense ànim de lucre, on la major part dels recursos que gestionen són per donar-los a projectes de solidaritat i de cooperació amb Amèrica Llatina, vull dir que l'entitat no es queda els diners.
Deixa'm preguntar-te per aquí. Deixa'm anar per aquí. Per exemple, avui hi ha dos diaris, La Razón i l'ABC, que t'acusen de donar suport a Stop Desnonaments de Biscaia, que és una plataforma que, segons aquests diaris, hauria secundat una marxa proetarra, diuen. Això és així?
No, és que, a veure, o sigui, a part de que no és així, però, o sigui, tampoc volem entrar en el joc d'aquesta gentussa, perquè, o sigui, per el que jo sé, nosaltres desconeixem totalment aquests fets dels que parla, d'acord? Està parlant d'un grup que efectivament no està en la xarxa de plataformes d'afectats per la hipoteca. Això es pot comprovar, es pot anar a la web de la plataforma i es veurà quins són els grups que formen part i quins no. I aquest grup en concret, o sigui, s'ha de pensar que hi ha molts grups que s'han autonomenat Stop Desnonaments perquè ha estat una campanya que s'ha extès moltíssim a tot el país, afortunadament. Aleshores, no tots aquests grups estan coordinats dins de la xarxa de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Però a part que no s'hagin coordinat en aquesta xarxa, després hi ha un fet que és evident. O sigui, la plataforma Afectats per la Hipoteca no s'ha posicionat mai ni sobre el conflicte basc ni sobre qualsevol tema polític que no tingui a veure amb el tema del dret a l'habitatge, les execucions hipotecàries i els desnonaments, que és la nostra raó de ser. Hem demostrat sempre ser absolutament no només pacífics, sinó impecables i escrupolosos en les nostres manifestacions públiques també. Es pot veure a la nostra web centenars de comunicats d'accions que hem fet. Sempre hem parlat sobre execucions hipotecàries, sobre desnonaments, i hem fet sempre èmfasi, a més, en que som una plataforma totalment independent, apartidista, que és molt plural, que és molt transversal. De fet, a la nostra plataforma hi ha votants de totes les formacions polítiques, inclòs del Partit Popular, que jo crec que això és el que s'està ficant realment nerviosos, que és que els seus votants estan a la nostra plataforma i pensen que el govern no fa el que ha de fer, no? I aleshores comencen a dir porqueries d'aquest tipus perquè no saben com respondre políticament.
La plataforma continua amb el que publica, per exemple, avui el diari ABC. La plataforma ha rebut subvencions públiques?
La plataforma com a tal, no. O sigui, la plataforma és una experiència d'autoorganització ciutadana a tot l'Estat. Hi ha més de 130 nuclis que han nascut de l'autoorganització ciutadana i el que està fent aquesta entitat, primer, és confondre la plataforma amb la meva persona, que això ja és ridícul. Sempre ho hem dit, jo sóc una portaveu més, però aquí hi ha milers de persones i intentar atacar-me a mi per atacar la plataforma quan la plataforma té una trajectòria que tothom coneix, que la ciutadania coneix sobradament, que sap que tothom, la feina que hem fet, pues és ridícul intentar atacar-me a mi per atacar la plataforma. I a més fer-ho amb aquestes informacions absolutament ridícules que bueno, o sigui, jo treballo amb una entitat sense ànim de lucre que entre d'altres cases
per tant, fa cooperació Ada, deixem, amb l'Amèrica Llatina. Ada, deixem les coses clares. Per tant, la plataforma no ha rebut 3,7 milions en subvencions públiques en invertir en educar comunicats d'Amèrica Llatina, en educar en habitatge, gènere o sobirania alimentària.
La plataforma no, l'Observatori DES, que en tot cas que és l'entitat a la que jo treballo, que ha rebut, però com moltes altres ONGs, escolti'm, des de quan és d'insta que hi hagi entitats sense ànim de lucre que es presentin a convocatòries públiques i les administracions els hi concedeixin, o sigui que no hi ha res ni d'il·legal ni d'incorrecte, hi ha centenars d'entitats sense ànim de lucre que es presenten a convocatòries públiques per fer projectes de cooperació i solidaritat, i això és el més normal del món. Bueno, si hi hem de qüestionar això, ja és que estem acabats, vamos.
Li sorprèn que avui, per exemple, aviam, sí que n'hi ha, jo diria, permeten que torni a posar una altra vegada la línia entre la premsa d'aquí i la premsa de Madrid. És a dir, estàs d'acord o no que la premsa d'aquí, és a dir, el que es parla es fa èmfasi és precisament amb les paraules de la delegada del govern espanyol a Madrid i, en canvi, determinats diaris de Madrid, no tots, determinats diaris de Madrid, el que fan èmfasi és en posar el dit a l'ull amb presumptes irregularitats de la portaveu d'aquesta plataforma. I més enllà de parlar de les declaracions i de les, si és proetarra o no és proetarra, i de, sobretot, dels desnonaments que hi ha, se'n va cap a una altra línia.
No, és increïble. O sigui, per mi és com estar visquent un acudit dolent que no s'acaba mai. Si no fos perquè té repercussions tan greus i estem parlant de coses gravíssimes, com són els desnonaments il·legals que s'estan produint en aquest país i que el govern encara no ha aturat, i acusacions gravíssimes d'estar en l'entorn de bandes armades, si no fos per això, és que realment és com estar això en una pel·lícula. Vull dir, clar, sents parlar de la caverna, però una altra cosa és quan et toca estar tu aquí i és que no dones crèdit. O sigui, és tan ridícul que no saps ni per on començar a respondre. I, de fet, crec que no s'ha de respondre excessivament perquè el que pretenen, el que volen és que deixem de parlar de la no resposta que està donant el govern al problema gravíssim dels desnonaments. El que volen és desviar l'atenció del problema que nosaltres hem ficat sobre la taula i que ells, cedint a la pressió de les entitats financeres, no volen abordar, i aquí és on tenen un problema polític que els està desgastant molt políticament perquè els seus propis votants creuen més en la plataforma que en el partit en el que han votat, i això ho diuen totes les enquestes. I aquí és quan sorgeixen tots aquests atacs sense cap mena de fonament.
No? Yeah, i es parla de molts polítics del PP, jo ja hi vaig de la de Colau, i ara no tornem a reiterar el tema que ja discutíem fa un mes i mig, sobre el tema que a mi el tema de i era aquell moment que havia sortit, de perseguir els polítics que no votessin a favor de la dació en pagament, a mi allò és una cosa que no m'ha agradat, que no m'agrada, i ja li vaig comentar. Jo li pregunto, continueu? Consideres que va ser un error allò o no? De dir-ho?
No, a veure, o sigui, hem de contextualitzar, no? O sigui, nosaltres seguim interpel·lant per totes les vies existents des de fa més de 4 anys, hem presentat propostes legislatives, hem recollit 1,5 milions de signatures, hem parlat amb serveis socials, amb partits polítics, amb comunitats autònomes, hem presentat recursos als jutjats, i en aquest país es segueixen vulnerant els drets fonamentals de les persones. O sigui, els únics domicilis que s'estan violant ara mateix són els de persones indefenses, vulnerables, que s'està utilitzant tota la força armada de l'Estat per deixar-los al carrer amb un deute de per vida, amb unes conseqüències aberrants que arriben fins i tot a la mort de les persones o a conseqüències de la salut gravíssimes, depressions, ansietats, intents de suïcidi i tota mena de trastorns a la salut. Però aquest fet gravíssim, l'únic que li està donant resposta és la ciutadania. Estem interpel·lant el govern constantment perquè actuï, perquè aturi aquesta barbaritat, i el govern no ho fa. Arriba una sentència europea que diu que efectivament la llei és il·legal, vulnera drets fonamentals, és incompatible amb la normativa europea, i el govern segueix sense aturar els desnonaments. I a sobre, el govern, que té la proposta legislativa avalada per 1,5 milions de signatures, diu que no aprovarà unes mesures imminents. O sigui, què ha de fer la ciutadania? Nosaltres, de forma absolutament pacífica, l'únic que estem fent és interpel·lar a la consciència d'aquests diputats i diputades, que ells sí que estan cobrant diners públics, ja que els hi va fer portada sobre diners públics. Aquests senyors i senyores estan cobrant diners públics, i bastants diners, per cert, amb dietes, etc., i no estan responent a les necessitats més bàsiques, dels drets més bàsics de la població. Doncs, quin mecanisme més li queda a la ciutadania amb un estat que no respon a les demandes ciutadanes? O sigui, a totes les enquestes el 90% de la població demana aquestes demandes de mínims per aturar una barbaritat, i aquests diputats i diputades és com si no anés amb ells. S'emparen amb el tema de la disciplina de vot del partit, i és com si no hi hagués cap responsabilitat individual d'aquests diputats. A altres països, a Holanda, per exemple, va haver-hi una campanya on la població es va organitzar per anar als domicilis també de diputats i diputades, simplement per interpel·lar-los, per demanar-los que reconsiderin el seu vot. Això és una pràctica perfectament democràtica. Els senyors polítics, cada 4 anys, venen a les nostres cases, ens piquen el timbre i ens intenten vendre el seu programa, que després normalment incompleixen de forma sistemàtica. Per què no podem anar nosaltres, els diputats i diputades, a dir-los, si us plau, escoltin a les persones afectades, si us plau, reconsiderin el seu vot, perquè hi ha vides literalment en joc. De forma sempre pacífica, mai hem ficat la família pel mig, mai hem lliurat al domicili de ningú, o sigui, amb un comportament absolutament escrupolós, o sigui, és que és com el món al revés, això és una bogeria.
Alguna pregunta ràpidament? Glòria, Andreu, Barbeta, Sala, alguna pregunta?
Jo només una qüestió, jo crec que tinc la impressió, jo tampoc no m'agrada especialment la forma com s'està portant l'escarni, però aquest, no voldria que fos aquest el tema de discussió, perquè entenc que no és aquest avui el tema de discussió, sinó les irresponsables paraules d'una persona que és delegada del govern, és a dir, mantenidora de l'ordre públic, és una de les seves responsabilitats, però tinc la impressió que s'està comportant més com els antics governadors civils que no pas quina és la seva funció institucional. Però el que sí que tinc la impressió és que Ada Colau, com a cara visible, sobretot arran de la seva compareixença, publicitat de compareixença al Congrés dels Diputats, perquè va ser molt impactant i no va poder tenir contestació, que aquest és un dels elements del problema que estem parlant, que el va motivar, i la importància que ha pres el moviment contra els desnonaments, per descomptat, però sí tinc la impressió que s'ha tocat el moll de l'os d'un dels temors principals del govern actual, que és la pressió de carrer. Fa més d'un mes que el govern, per exemple, cap dels seus dirigents, tant del govern com del partit, no donen rodes de premsa, especialment pel tema Bárcenas, eh? I el problema de la mobilització al carrer és un dels grans temors d'aquest govern. Llavors tinc la impressió que el que està succeint és la reacció a un moviment, aquest sí, més enllà del 15M, el de les plataformes antidesnonament, la de Colau ho assenyala molt bé, és molt més transversal i afecta molt més gent que fins i tot no es mobilitzaria mai, s'està mobilitzant per aquest tema, i jo no crec que s'aturi aquesta pressió. Per qual cosa, no sé si esteu pensant de fer algun tipus de reunió o trobada estratègica, perquè crec que el que ha passat ara amb la delegada del govern pot ser només el primer capítol, tinc la impressió.
Clar, a veure, nosaltres què hem de fer? Espantar-nos? És que no ens podem permetre espantar-nos, és que realment, vull dir, nosaltres estem cada setmana treballant amb gent que està en una situació absolutament límit, que nosaltres estem intentant aturar aquest malestar i aquesta, bueno, que en alguns moments arriba a ser ràbia social, perquè ens arriba la gent absolutament desesperada dient que farà barbaritats. Nosaltres estem reconduint aquesta situació cap a propostes constructives, però quan l'administració, quan l'Estat no recull cap d'aquestes propostes i respon amb el menyspreu i dona l'esquena als problemes més greus de la ciutadania, d'alguna manera, evidentment, haurem de seguir mobilitzant-nos i, evidentment, nosaltres seguirem actuant per aturar els desnonaments, que és el nostre objectiu principal, no? O sigui, avui mateix anem als jutjats i presentem escrits a tots els jutjats de l'Estat espanyol. De fet, a les 11 estarem a tots els jutjats presentant escrits per demanar la nul·litat dels procediments en base a la sentència europea. El que hauria de fer el govern i no està fent, ho tornarem a fer un cop més la ciutadania. O sigui, nosaltres ens seguirem centrant sempre en les solucions. Ara, que si hi ha una reacció de criminalitzar-nos, és que ni tenim por ni ens podem permetre el luxe de tenir por, perquè és que si deixem d'actuar, la situació que ens espera és un abisme. O sigui, és realment una pèrdua de drets tan gran que arribem, bueno, no sé on arribem.
Breument, perquè li queden 3 minuts a la de Colau, sisplau. Andreu Maiaio.
A veure, la criminalització dels moviments socials és una cosa ja antiga i vella i que el poder públic sempre fa. El que a nosaltres ens sona més antic, suposo, que la premsa de Madrid, és el tema aquest d'ETA i de Bildu i de tot això. Això sí que ja ens sona ja molt lluny, no? Perquè en uns moments en què sortosament això ja no mediatitza, no?, la política, doncs, d'aquest país, hi ha una senyora que d'una manera obscena continua manipulant a les víctimes, doncs, del terrorisme, i continua, doncs, monopolitzant una cosa que ha estat tots els demòcrates, doncs, d'acabar d'una vegada, doncs, amb això, la violència. Per tant, recorre a més, insisteixo, és a dir, que avui no és tan sols la de Colau, la plataforma, la que està criminalitzant, sinó novament una cosa que ja feia mesos que ens pensàvem que ja estàvem en un altre capítol d'aquesta història.
Aviam,
sí, no, jo anava a incidir en això en el sentit de que, aviam, és evident que la intenció és deslegitimar el moviment, les declaracions de la delegada del govern a Madrid. Però, Alberta, diu que estan relacionats amb Bildu Bueno, doncs Bildu és la segona força política del País Baix, una força democràtica.
I l'alcalde Sant Sebastià, no?
Sí, l'alcalde
de... És a dir, aviam, tampoc jo crec que el moviment, diguem-ne, dels afectats per la hipoteca i la de Colau haurien de perdre gaire temps en esquinçar-se les vestidures pel fet que els diguin que són amics de no sé qui. És evident que aquesta referència en el PP ha estat... Vaja, van arribar a dir que el Zapatero estava implicat, diguem-ne. Eren el Zapatero era amic del Carod Rovira era amic de la ETA, i per tant aquí tots eren el mateix, no? Bueno, és ridícul, jo crec que no val la pena perdre gaire temps, és a dir, dubto molt que els afectats per la hipoteca puguin protestar per aquestes declaracions, perquè bueno,
ridícul,
són amics...
Però provoca mobilitzacions en determinats sectors de la ciutadania espanyola que quan senten aquest crit, que és com allò, el tambor del grup, surten amb la bandera al carrer,
que efectivament, o sigui, nosaltres també preferiríem ignorar aquestes barrabassades perquè efectivament el que volen és desviar l'atenció i nosaltres no volem fer-ho, però és que a més tenen conseqüències greus, a part de banalitzar el tema del terrorisme, i de fet ahir l'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme demanava la dimissió de la senyora Cifuentes per utilitzar-los políticament de manera totalment inacceptable, però a part d'això, a mi m'han ficat amb una diana, i aleshores gent extremista m'està enviant amenaces de mort des de fa dos dies. Aleshores, I clar, és que això no és gratuït, ells saben a més això i juguen amb això.
Qui? Saps qui o no?
No, persones a través de les xarxes socials, del Twitter, de, bueno, ojalá ETA te mate a ti y a toda tu familia i coses d'aquestes, no? I sabemos dónde vives...
I això ho has denunciat?
Bueno, també he fet les captures de pantalla, aquestes coses, i ho he passat als advocats, clar, a través de les xarxes socials ja no és tan fàcil perquè el anonimat està més garantit, però evidentment sí.
Jo, de totes maneres, en canvi, volia incidir en una qüestió que tenim pendent de la iniciativa de la legislativa popular, i ja que tenim aquí també el Xavier Salamartín i l'Ada Colau al mateix temps. I aquí hi ha una qüestió, és a dir, tota la defensa que estan fent, o tota la resistència que està fent el poder polític per aturar definitivament els desnonaments, etc, és perquè estan preocupats perquè això generi un altre problema en els bancs, no? I la iniciativa legislativa popular el que planteja és que a més a més tingui caràcter retroactiu, és a dir, no solament s'aturin els desnonaments, sinó que la gent que li han fet als que s'havia cometit injustícia segons un determinat punt de vista i potser segons l'última decisió del Tribunal Europeu, doncs que els hi tornin la casa, que els hi tornin els diners, que els hi tornin, etc. I que això diuen, això és impossible perquè s'ensorra el sistema financer. Ja que tenim l'Ada Colau i el Xavier Sala, jo voldria saber si això és així o no.
No, evidentment que no és així. O sigui, primer, el sistema financer ja s'ha ensorrat ell solet per una pèssima gestió general i està sent rescatat amb milers de milions d'euros dels nostres diners. O sigui, que el sistema financer ja s'ha ensorrat i l'estem rescatant. I l'increïble és que no hi hagi una contrapartida, que en aquest rescat les persones més vulnerables siguin les úniques condemnades de per vida amb deutes inassumibles que no paren de créixer i que és impossible saldar, i en canvi les entitats financeres puguin sanejar-se amb diners públics sense que hi hagi cap mena de contrapartida social. Això, d'entrada, és el que és inacceptable. Després, l'autèntic forat econòmic no és el de la morositat de les famílies, tothom ho sap, és el de les morositats, de les immobiliàries, de promotores, etc. I en aquests, de facto, els estan fent la dació en pagament amb actius que estan molt més devaluats que els actius familiars, perquè són urbanitzacions fantasma, habitatges a mig construir, solars que no valen res, en aquests, de facto, els fan la dació en pagament perquè hi ha un procediment concursal que amb ells sí que els permet liquidar deutes amb el patrimoni disponible. Després, la dació en pagament no és cap gran mesura. O sigui, la gent afectada no té cap ganes de fer una dació en pagament. És l'última de les coses perquè la gent, com a mínim, no es quedi endeutada de per vida. Però què vol dir la dació en pagament? O sigui, perquè sempre ho diuen, no, les entitats financeres reprodueixen això com, oh, és que si la gent no respon dels seus deutes, aleshores aquí ningú pagarà. Primer, aquí hi ha molta gent que no està pagant i no són les famílies, precisament. Són les entitats financeres que no paguen els seus deutes, són barcenes i companyies que evadeixen fiscalment i roben. O sigui, aquí qui no paga no són les famílies, sinó tota la resta. Però és que, a més d'això, què vol dir la dació en pagament? Primer, vol dir perdre casa teva. Ningú vol perdre casa seva. I després vol dir perdre tota la inversió que tu has fet, que poden ser 80.000, 100.000 euros o inclús més. No és cap xollo la dació en pagament. Ningú vol la dació en pagament. El que estem dient és que, de mínims, en els casos només de vivenda habitual, que no estem dient ara que aquí es perdonin tots els deutes, estem dient en els casos de vivenda habitual i d'autors de bona fe, que és una cosa perfectament regulada a tots els països del nostre voltant, i, de fet, existent a tots els països del nostre voltant, que, per cert, econòmicament estan saben molt millor que nosaltres, doncs que simplement en aquests casos les persones no es quedin amb un deute de per vida. És que si aquestes persones no poden sortir de la crisi, el país no sortirà de la crisi. Tindrem una generació sencera que anirà a l'exclusió social, a l'economia submergida, i això generarà no només problemes socials, sinó també econòmics. Precisament per això, a tots els països del nostre voltant, des del punt de vista fins i tot més estrictament liberal, tenen claríssim que si no hi ha aquesta segona oportunitat, tens un problema econòmic, perquè la gent no té cap incentiu per començar una activitat econòmica. Per tant, ja no és només un argument de drets humans, que també ho és. És un argument fins i tot estrictament econòmic. O sigui, de fet, som el país que està pitjor de tot el nostre voltant, sí, amb però... el sistema hipotecari que tenim. Amb el qual, aquest argument de que s'enfonsaria és tot el contrari. Amb el sistema que hem tingut, estem pitjor que ningú. Potser que comencem a copiar les pràctiques que tenen els països del nostre voltant.
Però teniu algun càlcul de l'efecte retroactiu que suposaria?
S'havia parlat d'entre 8.000 i 20.000 milions d'euros com a molt, que no és res comparat amb tots els ajuts que ja han rebut. Només Bankia doble aquesta quantitat amb els diners que ha rebut ja. O sigui, és que és ridícul el tema de les famílies comparat amb l'altra morositat de les entitats financeres i de les immobiliàries i promotors.
Aviam, si ve Salamartín.
Jo disculpeu, però...
Ja, deixa un minut que escolta el Salamartín, un minut només, sisplau, Xavier.
Molt bé.
Sisplau.
No, a veure, és veritat que d'altres països que funcionen més o menys bé hi ha la dació en pagament, que, per exemple, entre ells Estats Units, i no passaria res si tots els contractes hipotecaris, un cop, diguem, en el moment de signar, tothom sap les regles del joc, perquè això, les regles del joc estarien incloses en els interessos que un ha de pagar, no? Si el banc sap que potser li torna una casa que val menys del crèdit, doncs això ell, els bancs ja fan els càlculs i t'inclouen amb uns tipus d'interès superiors per cobrir-se. El que aquí s'està proposant és un canvi de regles a meitat de partida, cosa que, segons la mateixa ha dit, comportarà unes pèrdues addicionals pels bancs. Jo només vull fer una reflexió. Diguem, si posem tot junt els arguments que s'han dit, noteu que la implicació és com que el govern està rescatant els bancs i si fem aquestes mesures costaran 8.000 milions d'euros en els bancs, aquests calés els acabaran pagant els contribuents. Per tant, el que estem dient d'alguna manera és utilitzem diners dels contribuents per ajudar totes aquestes famílies que estan en una situació nefasta, terrible... però al final, si rescatem els bancs i li posem totes aquestes pèrdues als bancs, al final qui pagarem són els contribuents. I podem estar tots d'acord que és una obligació de la societat...
No, i encara que caiguin els bancs.
És una obligació de la societat de rescatar aquesta gent i d'impedir que tinguin aquesta... Però que sapiguem que això ho acabaran pagant els contribuents.
Us he de deixar simplement dir una cosa. Alterar les regles del joc, això nosaltres ho contestem per diversos motius, però d'entrada a la gent se l'ha enganyat, se l'ha estafat, no se li ha dit quines eren les regles del joc. Si a la gent se li hagués dit, quan va signar el contracte, si no pagues podria passar que et quedessis sense casa i amb un deute de per vida, si això les entitats financeres, l'administració pública i els notaris haguessin fet bé la seva feina, haguessin estat realment professionals i no estafadors com han estat i haguessin informat a les famílies, molta gent no s'hagués endeutat. I qui va inflar les taxacions van ser les entitats financeres, no van ser les persones que van signar la hipoteca. Per tant, les regles del joc estaven completament alterades i es va enganyar a la població que va signar la hipoteca, qui se li va dir, lo millor que pots és comprar-te un habitatge i tranquil, que si no pots pagar podràs vendre l'habitatge perquè l'habitatge mai baixa de preu. I aquest era el missatge oficial. Aleshores, a la gent se li ha enganyat i la gent, què passa? Que ara està disposada a assumir la responsabilitat que era conscient que assumia quan va signar. I quina era? Doncs que si no podia pagar, efectivament, podia assumir perdre l'habitatge, que és una gran pèrdua, per cert, no és poca cosa. Aleshores, la gent està disposada a assumir la part de responsabilitat que li havien dit que hauria d'assumir, no la que ara resulta que surt amb una llei que o tothom desconeixia o alguns van callar i van enganyar la població en la signatura d'aquests contractes. Aleshores, clar, les regles del joc es van alterar ja quan es van signar aquests contractes amb enganys i amb estafa.
Ada, t'agraeixo molt. Només una cosa, continuen els desnonaments encara després de la sentència europea?
I tant. A nosaltres ens segueixen arribant ordres de desnonament i hem d'actuar, o sigui, afortunadament el que passa és que ara hi ha tanta pressió social que les entitats financeres, quan nosaltres actuem i els interpel·lem, és més fàcil aturar-los que fa uns mesos.
A més a més, els bombers i alguns cossos de policia es neguen a intervenir, no?
Sí. Cada
els bombers de Catalunya jo crec que han de prendre la decisió.
Sí, però clar, igualment, quan això deixi de ser notícia, el que cal és canviar la llei, perquè, evidentment, si no, seguiran els desnonaments no s'han aturat en absolut.
Ada, moltes gràcies.
Nosaltres avui anem als jutjats a presentar escrits per aturar-los.
Perfecte. Gràcies, Ada. Una abraçada molt forta.
Vinga, moltes gràcies. Fins aviat. Que vagi bé.